Blanca Llum Vidal i Jordi Puntí. La banda de David Carabén va aprofitar per presentar la seva nova cançó, La Diablessa, una adaptació de l'èxit mundial de Xavi, just el dia en què es complien 2 anys del seu últim àlbum, L'Aigua Clara. I és que després de 25 anys de trajectòria i 9 discos a les seves esquenes, els Mishima semblen tenir corda per estona. La seva última gira de Nadal ha estat la més exitosa de la seva carrera, exhaurint entrades a Vic, Lleida, Tarragona i Barcelona per partida doble. El concert d'ahir va donar el tret de sortida la nova gira d'estiu, que de moment compta amb 4 dates, a Santa Maria d'Horta d'Avinyó, a Sabadell, a Calella i a l'Escala.
I a les 9 en punt del matí, al trànsit.
Expocasió Girona. Els dies 26, 27 i 28 d'abril a Fornells de la Selva us ofereix aquest espai.
Anem al RAC a comptar cotxes, com cada matí ella ens espera la Carla Buigas. Bon dia.
Bon dia. Una avaria a la B30 talla un carril i provoca 3 quilòmetres de retenció de Cerdanyola a Barberà, unes cues que se sumen a les de l'AP7 en aquest mateix tram, també en sentit nord. I també destacar que ja s'ha reobert un carril a la C32 per un accident a Gavà, però encara provoca aturades de 2 quilòmetres, així que molta paciència. Pel que fa a la resta de la xarxa bàsica metropolitana, retencions habituals a la 2 i a la B23, hi ha congestió també per una possible incidència, com també a les rondes de la capital catalana, amb complicacions de Nou Barris, a Pedralbes, a la ronda de dalt en sentit Llobregat i al tram de la Diagonal cap al nord, i a la ronda litoral retenció de Sant Adrià Montjuïc en sentit sud i al mateix tram de Montjuïc cap al Besòs. És tot des del RAC. Molt bon dia i molt bona diada de Sant Jordi.
Soc el presentador d'Expocasió Girona. Que ho faig jo. Em diuen, posa't americana negra i presentes. Si no ho faig jo, qui ho farà? Qui ho farà?
Expocasió Girona. Soc en Xuriguera i us ho recomano.
Expocasió Girona, Fira del Vehicle d'Ocasió i Kilòmetre Zero, 26, 27 i 28 d'abril a Fornells de la Selva. Col·labora Dabel Grup Seguretat.
I acabem aquests apunts aquí al món RQ. Atenció, regalant llibres, perquè com cada any sortegem un lot amb alguns dels millors títols que s'han publicat al llarg d'aquests últims mesos, perquè marxeu carregats cap a casa amb la millor literatura. Atenció, perquè en són més de 40. Algun oient avui del món RQ s'endurà més de 40 llibres. No és perquè es fa una idea del que hi podreu trobar. El Premi Ramon Llull, Història d'un piano, del Ramon Gené, Ocàs i fascinació de l'Eva Baltasar, Aprendre a esquivar les bales, del Xavi Coral, el llibre de la Clara Caraltó, el Premi Josep Pla, la germandat de l'Àngel Caigut, del Jaume Clotet, Les calces al sol, de la Regina Rodríguez Sirvent, Confeti, d'en Jordi Puntí, Premi Sant Jordi, o l'últim del Joel Diquer, Un animal salvatge. El llibre del Bojan Kerkic, Controlar l'incontrolable. El del Joan Enric Barceló, dels Amics de les Arts, que es diu Morir sabent poques coses. L'Olivia, el conte per l'infantil dels tiets. I La puresa de l'engany, d'en Gerard Quintana. Aquests són només alguns dels més de 40, repeteixo. Més de 40 llibres que us regalem avui, aquest Sant Jordi 2024. I segurament us preguntareu com podem participar al concurs. Doncs des d'ara fins a les 12 en punt del migdia teniu temps per aconseguir aquest lot seguint aquestes instruccions. Envieu ara mateix un correu a l'adreça electrònica concursmon@rq.net, ara sí, concursmon@rq.net, i on posa assumpte poseu Sant Jordi RQ. Sant Jordi RQ. Poseu llavors nom, cognom, telèfon de contacte i entreu el sorteig. Per tant, concursmon@rq.net, assumpte Sant Jordi RQ, nom, cognom i telèfon de contacte i entreu el sorteig. Estem parlant de 12.000 pàgines, milions de paraules, milers de milions de lletres i com a mínim 4 prestatgeries, perquè després diguin que el coneixement no ocupa lloc.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada, gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Les 9 i 4.
FIAC Assegurances t'ofereix el perquè de tot plegat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Avui, amb l'editor Ernest Folk i els periodistes Màrius Carol, Isabel García Pagán i Mònica Hernández.
Hola, Isabel García Pagán, bon dia.
Bon dia.
Hola, Mònica Hernández, bon dia.
Bon dia.
Hola, Màrius Carol, bon dia.
Extraordinari dia.
Extraordinari dia.
Sí.
Hola, Ernest Folk, bon dia.
Bon dia i felicitats.
No.
No?
No, no. No, no és que no. M'agrada, eh? M'agrada dir-me... M'encanta el nom que tinc, m'encanta... Però hi ha un problema.
Quin?
Que és que estic fart, de debò, eh? És que t'ho ensenyaré, si vols. Dels missatges aquests... que no tenen ni ànima ni res. Bon jo... Felicitats, Jordi.
Però...
Clar,
que mires, diguin, mires, que vols que et diguin?
Mires la llista del WhatsApp, envia, pues personalitza una mica, Màrius.
No, jo no te l'he enviat, o sigui.
No, jo ho sé. No, llavors, clar, entenc molt, quan, jo sempre explico aquesta anècdota del Gonzalo Torrente Ballester, perquè ho recordo, perquè aquell dia ho vaig escoltar per la ràdio, és aquella memòria històrica que tinc. L'entrevistava el Luis de l'Olmo perquè va guanyar el Premi Planeta per un llibre que es deia Filomeno a mi pesar. I Luis de l'Olmo li va preguntar: oiga, don Gonzalo, ¿por qué le ha puesto este nombre al libro? I diu: oiga, don Luis, ¿a usted le gustaría llamarse Filomeno? Doncs a mi, avui m'agradaria dir-me Filomeno. Només avui. Només avui. I mira que el nom és maco i m'agrada molt. I a més tinc una filla que es diu Georgia i tinc una sogra que es diu Georgina. O sigui que és estupendo.
Que ho festa grossa, no?
I una neboda que es diu Georgina, també.
Bueno, t'agradi o no, felicitats.
Moltes gràcies, moltes gràcies. Per cert, hola, Mònica Usar.
Hola, bon dia.
Estem com polls.
Jo ho veig.
Feia molt de temps, abans ho comentava amb els oients que estan aquí tiesos, estaven comentant que jo no, he de dir que no passava tan fred des de fa molts mesos, diria, eh?
Sí, perquè tenim unes temperatures que són pròpies del mes de gener i no pas del mes d'abril.
Ah.
I aleshores també estem molt acostumats últimament que el mes d'abril, el maig, el juny, l'octubre, el novembre són mesos més suaus i amb temperatures més altes que no pas amb aquest fred.
Però a veure,
i mira, just aquest any...
Però a veure, què preferiu? Fred o pluja?
Preferim que les estacions fred tornin a ser com han estat sempre.
Ja.
No?
Exacte.
Reivindiquem les estacions.
Exacte, la primavera és primavera, no és hivern.
No.
Ernest.
No, i a més, l'únic problema d'avui és si plou. Fred, escolta, no passa, ens
abriguem una mica, no?
Sí, no.
Perquè estàveu avisats, eh? Si no, hauríeu vingut amb una jaqueteta fina...
Ens havies avisat.
No. També he avisat de possibilitat d'algun ruixat a la tarda. Ho dic perquè, si cau, no tothom se li tiri sobre de l'usar. Home, entre Mòniques, a veure...
Sempre. Ara al matí no, eh? No hem de patir enlloc al matí. Però després, com dèiem...
Jo crec que això que ens heu dit que hi haurà alguna pluja a la tarda, que pot haver-hi alguna pluja esporàdica,
és
com un, sí, és com un comodí que s'han guardat per si un cas.
No, eh? Ho veiem, eh? Els mapes veiem la possibilitat de que es formin ruixats, però sí que hi ha algunes comarques que potser estrictament mirant mapes diries no arribarà la pluja, però quan ho interpretes com a meteoròleg i per experiència, saps que per proximitat aquests ruixats podrien arribar, perquè avui remarcava molt el tema del Maresme, la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, i també podrien arribar cap a Barcelona, la ciutat de Barcelona també podríem tenir algun xàfec, i cap a les Terres de l'Ebre, però sobretot entre Girona i Barcelona és on hi ha més probabilitat de pluja.
I si t'haguessis de mullar, les probabilitats de pluja al centre de Barcelona...
Mullar,
ja hi som.
Aquí.
Aquesta tarda, què diries?
Vinga, surt el de Can Fanga, ja.
No ho penso dir.
No ho penso dir.
No, hi ha risc d'algun ruixat i ja està, jo em quedo amb aquesta frase.
Val, a on hi ha riscos de ruixats,
doncs,
Mònica?
Doncs en aquests punts, sobretot a partir del migdia...
És migdia, a dir, estem parlant
abans,
de...
Fins i tot abans de dinar ja es podria formar algun xàfec. Val. Cap a la zona del Vallès, Maresme, Selva, Gironès i Baix Empordà.
Val.
Llavors, a mesura que avanci la tarda, de manera més dispersa, és a dir, en aquestes comarques que us he dit, és on hi ha la probabilitat de que descarreguim una mica més de força i fins i tot amb tempesta i calamarsa. Però després, a la resta de comarques de Girona, de Barcelona i fins i tot cap a les Terres de l'Ebre, hi pot haver algun ruixat més feble, més dispers. En cap cas serà una tarda plujosa, no serà una tarda passada per aigua. Si cau algun ruixat serà de curta durada, no com ahir que va estar hores plovent en algunes comarques. I fora d'aquí no, sí que cara nord del Pirineu s'espera.
I va ploure bé ahir o no? Vull dir, va ploure on tenia que ploure?
Va ploure sobretot en punts on hi ha els registres més importants, és costa i prelitoral. Tenim els 47 litres per metre quadrat, per exemple, a Cunit, que va caure molta aigua.
Tot això va al mar directament.
Clar, no? 35 a Sant Pere de Ribes, 28 a Torredembarra, són els registres més importants. Barcelona, 25 litres, però a les capçaleres dels rius no va arribar aquesta aigua. Però bé, també és bo per anar remullant terrenys.
I els lletres que em van caure a mi sobre?
Hauries hagut de portar un pluviòmetre al cap. Sí.
I llavors, aquest fred...
Sí.
Ens el traurem de sobre o no?
Havíem sí, a poc bé, a poc, però, a poc a poc. Aquesta setmana, mira, demà sí que pugen una mica més les temperatures, després tornen a baixar de cara a dijous, divendres, perquè tindrem el cel més tapat i hi haurà alguns ruixats, i després pinta que el cap de setmana en principi haurien d'anar pujant, tot i que encara es manté aquest temps insegur amb alguns xàfecs. Per tant, de moment no es veu cap situació de calorada. Saps allò que diguis, ostres, torna la calor anormal? No, de moment, o normalitat o per sota. Per tant, tenim un abril que segurament el tancarem com un abril doncs, una mica més normal o fresc, que no pas càlid.
Val, què tal el llibre?
Bé, bueno, no ho sé. Vull dir que a mi m'agrada, però que no sé com va. Tu l'has llegit o no?
Basté,
aquí les preguntes les faig jo, que és això que em fa les preguntes a mi. Escolta'm una cosa, explica el que és el llibre.
Vinga, va,
sisplau.
Sí. És un llibre on he recollit 4 episodis de temps extrem.
Que vam viure.
Que vam viure, sí. I ho he extret del podcast d'Oxigen, que faig en cada capítol faig un episodi diferent, i el que intento és explicar-ho a través de persones que han viscut aquest episodi, o d'experts en el tema, o de persones com periodistes, o fins i tot meteoròlegs, que han hagut de cobrir aquesta notícia. Llavors vaig agafar un de cada element, terra, foc, aigua i vent, i vaig agafar el temporal Glòria, perquè jo crec que tots el recordem i ens va marcar molt. És un temporal que va ser molt llarg i va tenir tots els fenòmens comprimits. El desbordament del Francolí del 2019, l'incendi de l'Empordà del 2012, que bueno, jo començo explicant que estàvem tots de casament aquell cap de setmana, que es va casar el Jordi Ramos, i el diumenge i ens havíem dit adéu, bones vacances, bon estiu, i diumenge érem tots a la ràdio al vespre a
cobrir
aquesta notícia. I el volcà de la Palma. El volcà el vaig triar, no és un fenomen meteorològic, però també és un fenomen que jo crec que vam viure molt intensament a la ràdio i que em podia donar aquesta vessant de terra, no? Que em faltava aquest quart element, i que jo crec que és un fenomen que també es podia explicar molt de fons què havia passat, i que la gent entengui també la diferència entre fenòmens meteorològics i geològics. I ha canviat una mica la manera d'escriure els altres llibres, que els altres eren molt ciència, pregunta, resposta i explicació científica. I aquí intento que la gent s'enganxi a la història, perquè començo explicant coses també molt personals de cada un dels personatges, d'on eren, què estaven fent, entrellaço les històries, i així la persona pot saber què va passar en aquest episodi i s'enganxa, saps?, per veure què els hi va passar a cada un dels protagonistes.
Pots explicar, Moni, confirmaràs avui o no?
Sí, tinc una llista, déu-n'hi-do, eh?
Sí, bueno, com sempre arribareu tard a tot arreu, que és el que es fa sempre normalment bueno, aquesta...
Això és una tradició.
És una tradició, no? Ja que per ser, deixa'm dir una cosa, Ernest, que ho he dit abans a les 8 i que vull tornar a repetir. Jo avui trobaré a faltar molt una persona.
Qui?
Molt, molt. Una persona que sempre ens acompanyava aquí. Sempre, sempre.
Ja sé qui diràs.
Francisco Ibáñez.
Sí, senyor.
Sempre, sempre. Els seus ell venia aquí, com sempre li deien, perquè a més l'altre dia ho parlàvem amb la Núria, amb la seva filla, venia, no l'enteníem, però ell mateix ja jugava això.
Sí, i tant.
Jugava això de que no se'l feien temps.
Però reia.
Però reia, se n'enfotia...
Una part de la frase era un somriure.
Era un somriure, exacte, se n'enfotia...
Se n'enfotia tothom i d'ell mateix, eh?
Sí, sí, i ens ha deixat, i és un llegat bestial, i però encara ens queda un llibre avui, que és el llibre del París 2024, inacabat, però que també es podrà comprar...
No, i trobarem a faltar les cues monumentals
mai
suficientment publicitades.
És veritat.
Tenia unes cues animals i a vegades al final del dia ningú comentava res.
No, això ha passat també amb els influencers, que també hi ha unes cues monumentals, sí. També dels influencers firmant llibres, i que aquests pràcticament sí. No existeixen mai. Correcte. Com si no existissin, no compten aquests. Bueno, què? On digues on vas?
Doncs mira, a la una, a la llibreria Alibri, que estarem al Gran de Gràcia, cantonada amb el carrer de Jesús.
Sí.
A les 4 de tarda a la Bacus, Passeig de Gràcia. A les 5, a la llibreria James, carrer València. A les 6, Casa del Llibre, Passeig de Gràcia. A les 7, a la FNAC, també Passeig de Gràcia. I a les 8, a la llibreria Ona. I així, fins a les 9 del vespre.
Demà arribaràs bé, demà arribaràs
bé. Amb il·lusió, perquè és un dia molt bonic.
És molt maco, és molt maco.
Quan te'n vas a casa cansat però content, doncs...
És un dia preciós, és un dia preciós. D'aquí uns moments parlarem d'un dels primers llibres, que és el del llibre del que ha escrit José Luis Rodríguez Zapatero amb l'ajuda del Màrius Carol, editat per l'Ernest Folk. Hem de dir, Ernest, abans de que arribi, que estem parlant, i Màrius, estem parlant d'una persona que ha agafat un protagonisme com a expresident que diria que molt millor de com ha estat com a president, però a més, el lligam que ha tingut amb el tema dels indults i amb el tema de la llei d'amnistia, que hi ha molts socialistes que això no juguen aquest paper, mira l'Amban ha fet unes declaracions avui al Mundo que deixa l'anar, és a dir, que ha jugat a favor d'això.
Bueno, el Màrius explica en el llibre una cosa que té tota la raó, que és un d'aquests pocs polítics que envelleix bé. És a dir, el pas del temps normalment va en contra de tots els polítics. I en aquest cas, diguem-ne que la història li ha anat donant la raó en moltes coses, no? O sigui, ell va ser pioner en la llei del matrimoni homosexual, en molts drets socials, i a poc a poc, diguem-ne que el món li ha anat donant la raó, a banda que, tal com està Espanya, s'ha erigit en un dels pocs defensors convençuts d'això que li diem tantes vegades, que sembla que no vulgui dir res, que es diu l'Espanya plural. Ell s'ho creu. Ell s'ho creu, això. I, de fet, Màrius, hem vist a Madrid les presentacions que hem fet i tal, ell fent uns autèntics discursos a favor del català i dient que a la seva presidència li hauria agradat haver fet això que ha fet ara en el mandat de Pedro Sánchez al Congrés, que es pogués parlar català al Congrés. És a dir, amb això és un ferm defensor d'això, eh, Màrius?
Bueno, és que el que ha passat és que aquest llibre... diguem, es comença a gestar el mes de març, el anem a veure a Madrid, i en aquells moments jo diria que el president Zapatero, bueno, tenia una certa activitat, ell estava en un parell de think tanks, però vull dir, la vida política no passava per ell, no? Era un polític, diguem, d'un altre moment de la història. I de cop i volta, el personatge ha crescut. I el personatge ha crescut per diverses raons. Això ens ha complicat molt el llibre, perquè d'un personatge que té tot el temps a un personatge que el col·lapsen i que el volen per cada una de les comteses electorals del PSOE, no? No, i que a més és una estrella.
Que el volen en els països més remots del món. És a dir, és una persona amb una gran importància aquí i en molts països.
És un moment Bruce Springsteen, no? Vull dir que passes pràcticament de jubilat a ser una estrella del rock. I ell, avui, de veritat, jo l'he dit, és que t'has convertit en una estrella del rock perquè se l'ha jugat, perquè la vida jo crec que te l'has de jugar. Ell, hi ha un moment, que és molt interessant, que escolta, poc abans de les últimes eleccions, escolta a Feijó dir-li a Pedro Sánchez en el Parlament, diu, vostè tracta millor els botxins que les víctimes. I aquesta frase va ser definitiva, perquè quan la sent, salta. Diu, ja està bé la broma aquesta, ja està bé la broma aquesta. Entre altres coses, perquè amb ell també el Rajoy li havia dit, poc abans d'acabar el seu mandat, després que ell fos clau per la solució
del conflicte d'ETA,
pel conflicte d'ETA i perquè ETA abandonés les armes, Rajoy li va dir, vostè ha traicionat els morts del terrorisme. Fixa't si és mentida això, que una de les coses, si voleu després li fem explicar, una de les coses interessants és que Zapatero des del primer moment veu que això d'ETA s'ha de solucionar. Això, fins aquí tots els presidents del govern ho han intentat. Però a més, ell veu que hi ha un moment especial, perquè van començar unes converses informals entre Otegi i Eguiguren,
sí.
Figura de l'Otegi, pots fer moltes lectures, però ha estat un home clau en desmuntar tot el tinglado d'ETA. Encara que ell hi va participar i durant una bona temporada, però segurament per això li donava una autoritat moral, no? I aquestes converses es van fer en un monestir, al País Basc, on monestir, diguem, que ja no tenia aquesta consideració, vull dir que havia estat tancat, i llavors hi ha un monjo que era cuiner, i durant molt de temps el monjo donava amb aquesta persona, que va ser el president del PSOE, Eguiguren, i a Otegi, és a dir, dues persones que pensaven molt diferent sobre el País Basc i sobre la violència, etc, etc, els dona l'oportunitat d'anar-se trobant, això és molt, molt dels bascos, no? I amb un bon tiberi anar veient com poden anar desencallant el tema d'arribar a la pau, no? I quan arriba el poder Zapatero, aquestes converses estan avançades i ell diu, és el moment de donar el pas. I llavors hi ha un moment, per mi, interessantíssim, i és un dia que Zapatero, Rajoy i el rei Joan Carles es reuneixen a instàncies del propi Zapatero per dir, hi ha una oportunitat, tenim que donar una oportunitat a la pau, això sembla el John Lennon, I aquesta oportunitat la tenim davant. I això tindrà costos, i segurament pel camí doncs, hi haurà més atemptats, hi haurà moments en què ens sentirem molt dèbils, no? O que ens sentirem traïcionats, però, o traïts. Però el rei l'anima a tirar endavant. I Rajoy es queda una mica amb la sensació de que no pot dir que no. I diu, bueno, feu, però a mi no m'ho expliqueu. Sí. Això és molt Rajoy, sí. Vol dir que no m'expliqueu. La història més important d'aquest país és que un dia doncs, la democràcia espanyola sigui una democràcia en pau. Això li semblava irrellevant. Ell diu, bueno, doncs m'ho deuen explicant a través d'un col·laborador, però no directament. Suposo perquè mai li poguessin dir en el Parlament, escolti, però si vostè estava en aquesta conxorxa, no? I aquí estem, no? Vull dir, i gràcies, jo crec que aquesta feina decidida, aquesta voluntat d'arribar fins al final, doncs, 7 anys després de que José Luis Rodríguez Zapatero arribés al govern, ETA va anunciar que deixava les armes, que em sembla segurament la gran notícia del segle amb el que té a veure l'estat espanyol.
Són les 9:20, d'aquí uns moments, en aquesta cadira, aquí al Palau Robert de Barcelona, José Luis Rodríguez Zapatero.
Sabies que fins i tot passejant amb una rosa, de la mà de la teva parella, o buscant el llibre perfecte, perds minerals que el teu cos necessita i no genera? Els pots recuperar amb Fontvella, una aigua amb més de 10 minerals essencials que ajuda a mantenir actiu el teu cos i ment. Aquest Sant Jordi, omple't de minerals, omple't de vida.
Ral de Vinyó. Realment una raça única. Realment compromesos. Realment sostenibles. Realment deliciós. Carns i embotits Ral de Vinyó. Realment.
Quin bo que fa! Et ve de gust anar en una terrassa?
Oi tant! Això sí, abans passem per Repsol, que vull unes ulleres de sol Sun Planet. Ens ve de camí i ens faran falta segur.
Doncs no perdem temps, que es fa fosc.
Ara, a les estacions de servei de Repsol, t'endús unes ulleres de sol exclusives de la nova col·lecció Sun Planet per només 7,95 euros i un cordó de regal. Vine i aconsegueixi les teves. N'hi ha de 6 models diferents per triar. Més informació a Repsol.es.
Poder amas, cada pas, sol que vas a dar, saltar a ver què va passar.
Imaginem-nos sense límits, més humans. Telefònica, 100 anys més construint un futur plegats.
La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
Connecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats amb un ric patrimoni cultural i monumental.
Apropa't a Lleida, viu el moment.
Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Comptes remunerats Bankinter. Hi ha una escala de risc que va d'1, menys risc, fins a 6, més risc. Els comptes remunerats Bankinter els correspon al risc 1 de color verd. Entitat adherida a l'FGT espanyol, que cobreix fins a un màxim de 100.000 euros per titular.
Si cada dia treballes per als teus diners, a Bankinter fem que els teus diners treballin per a tu. Amb el compte digital sense comissions, amb rendibilitat sense límit de temps. L'únic d'un banc cotitzat sense condicions i que ara et dona fins a un 1,5% TAE, 1,44% TIN de rendibilitat sense límit de saldo. Per a saldos iguals o superiors a 50.000 euros i amb liquidació mensual d'interessos. Font Intelligence, oferta fins al 30 de juny de 2024. Informa-te'n a bankinter.com. El banc que veu els diners com els veus tu.
El sorteig d'Eurojackpot de l'11 de divendres 19 d'abril ha lliurat un premi a Monforte del Cid Alicante de més de 740.000 euros. Enhorabona. I aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 120 milions. Tu pots ser el següent. Compra-la, que són 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Així sonen algunes de les coses que podries fer amb un Peugeot i Rifter. El Peugeot i Rifter és tan versàtil que pot convertir-se en qualsevol vehicle que necessitis. Amb fins a 343 quilòmetres d'autonomia elèctrica, també disponible en dièsel i gasolina. Vine a conèixer el teu concessionari Peugeot.
RAC1 us està oferint El món a RAC1. Especial Sant Jordi amb Jordi Basté. En directe des dels jardins del Palau Robert de Barcelona, amb el suport de Ral de Vinyó i Fontvella.
9 i 25 minuts. Presidente Zapatero, bon dia, buenos días.
Buenos días.
Bienvenido a León. No se la esperaba esta.
El León debe estar bajo cero.
Pues esto es tremendo, ¿eh? Lo de hoy.
No, es verdad, pero bueno. Ayer llegué a Barcelona y estaba lloviendo toda la tarde y me dio una gran alegría porque hace un mes y medio cuando vine la última vez vi todo que estaba seco, entonces bueno, muy bien, que llueva.
Si hay alguna tienda aquí al lado que tiene un abrigo para el presidente Zapatero, será bienvenido porque ha llegado, nadie había avisado que le haría este frío en Barcelona, pero realmente hace mucho frío hoy en Barcelona, mucho frío. Es su primer San Jordi, ¿no?
Sí, en efecto, es mi primer San Jordi, en fin, así viviéndolo activamente, casi como partícipe en un libro con Marius Carol, que siempre es un gran embajador, y aquí estamos, sí.
¿Por qué este libro?
Bueno, fue una idea que surgió de la editorial y de Jaime Robles. A partir de ahí empezamos un libro de conversaciones, de diálogo. Es un libro que es un alegato en favor del diálogo. Es un elogio del diálogo, es una defensa del diálogo. Eso es el libro. Y lo hicimos a través de un diálogo de varias sesiones, amable, sobre cómo arreglar los conflictos.
Recuerdo que ahora Marius decía una frase hace un momento. Marius, ¿te la puedes recordar, si es plau, que era la frase que deías ahora fa uns moments?
¿Cuál de ellas? Porque he dicho...
No, has dicho una que decías exactamente en el libro, al principio de todo, decías.
¿La frase sobre el tema de ETA?
Sí.
Bueno... Yo creo que hay un cambio en lo que fue el año pasado para el presidente Zapatero, y es en el momento en que escucha en el Congreso de los Diputados cómo Feijóo le dice al presidente Pedro Sánchez, dice la frase textual, espera que la tengo aquí,
sí.
Usted trata mejor a los verdugos que
a los crímenes. Ese día...
Sí, ese
se día, acabó.
Ese día se... En fin, no es fácil en mí porque...
El día del clic, ¿no?
Exactamente, no es fácil para mí porque soy una persona muy, muy... En fin, procuro ser tranquila y contenida y ya he escuchado muchas cosas en mi trayectoria, pero me pareció que después de más de 10 años a un presidente del Partido Socialista que en su día había tenido la tarea de terminar con la violencia de ETA... y que el presidente Sánchez no tenía nada que ver, ni en fin... O sea, decirle desde la derecha, desde el señor Feijóo, que había sido más generoso con los verdugos que con las víctimas, me pareció una infamia. Una infamia a la verdad, una infamia a nuestra historia, una infamia a la democracia y una infamia a la memoria de las víctimas. Entonces ese día decidí que tenía que actuar, que salir, que volcarme, que apoyar a esta democracia de la paz, a esta democracia del diálogo, a esta democracia de la reconciliación en la que creo.
Cuando ayer hablaba de ETA en la presentación del libro, dijo, aún quedan algunas cosas por decir.
Sí, bastante.
Muchísimas gracias por esperar hasta hoy a contarlas. Usted dirá. ¿Qué falta por explicar, presidente?
Especialmente dos cosas. Solo las apunto, claro. Uno, la tarea de dos personas que no son ciudadanos españoles, que durante más de un año estuvieron en la fase final casi día a día con la cúpula de ETA y estuvieron persuadiendo, convenciéndoles, con el apoyo, por cierto, del IRA, de lo que había sido el IRA, del Sinn Féin, y lo lograron. Ellos son en gran medida quienes hicieron una tarea política.
¿Me va a decir quién son o no?
No, porque quieren preservar el anonimato.
De acuerdo, fíjese, de acuerdo.
Fíjese que yo les homenajeo en privado, porque les veo de vez en cuando. Les agradezco, les reconozco. Además es maravilloso comprobar en la vida cómo hay personas, son dos personas que tenían su trayectoria profesional, deciden dedicarse a las tareas de la paz. Y no han querido nunca un anonimato. Lo pasaron mal durante un tiempo, porque todo el mundo puede entender lo difícil y lo duro que es dialogar y negociar en estas circunstancias, y han querido pasar el anonimato. Es verdad que ambos han reconocido que ha sido la tarea de su vida. La tarea de su vida. Y lo segundo que no se conoce es, diríamos, lo que todavía era la organización terrorista ETA cuando deja de... deja las armas, deja la violencia, deja de matar. Lo que todavía era.
¿Qué quiere decir con eso?
Bueno, pues que ha habido un debate, a veces contradictorio. Es un debate, como siempre, difícil, por muchas razones. Fíjese, la contradicción más grande que hemos vivido es que aquellos que decían que ETA estaba derrotada en 2004... que estaba derrotada, son casi los mismos que le atribuyeron el atentado, nada más y nada menos, más horrible de nuestra historia, que fue el del 11 de marzo del 2004. Una cosa y otra a la vez. Bueno, hay que ser muy conscientes de lo que, incluso debilitada era la organización ETA, del apoyo social que tenía y de lo que había trabado durante 50 años. Eso no se ha meditado suficientemente. No ha estado en el debate, ha estado muy superficialmente. Creo que será una materia para los historiadores, para los investigadores. Claro, en mi caso sé exactamente, con bastante aproximación todavía, lo que eso representaba y cómo se produce esa decisión inequívoca de dejarlo para siempre y sin ninguna escisión. Eso es un fenómeno completamente extraordinario en este tipo de organizaciones terroristas o de organizaciones violentas. Es, creo que, una tarea para el estudio, para la investigación. Afortunadamente, yo tengo que reivindicarlo, porque mi generación es la generación que vivió desde la mayoría de edad la democracia y el dolor del terrorismo a la vez. Y somos una generación que, afortunadamente, la primera generación que va a vivir una España sin violencia política. Después de 2 siglos, guerras civiles, insurrecciones, dictadura horrible, terrorismo. Afirmemos que somos una generación y una España contemporánea y una democracia que ha podido con todo.
Y esto ha llevado a que ha habido una campaña electoral donde prácticamente se ha hablado más de ETA en Madrid que no en el País Vasco. Eso es un gran avance. Pero me gustaría preguntarle qué le han parecido los resultados que ha habido en estas elecciones.
Los resultados son, en mi opinión, tienen una lectura clara. Uno, la mayoría de la sociedad vasca, pacíficamente, ha sido una campaña bastante ejemplar en las formas, en el tono, ha revalidado el gobierno que había, con un matiz que ha dado más fuerza a la parte social, al Partido Socialista, que al PNV. Ha reequilibrado, pero ha revalidado una fórmula de gobierno plural, o, como se dice, aunque a mí el término no me gusta, transversal. Ese creo que es el mensaje. En una comunidad, pues, con una identidad muy singular y con una pluralidad evidente.
En el libro se abordan muchos temas con mucha sinceridad. Por ejemplo, confiesa que nunca le ha gustado la idea de que Carles Puigdemont se siente ante un juez del Tribunal Supremo. Dice exactamente que sería un paso difícil de superar porque abriría un abismo insalvable. ¿Usted considera que el presidente Puigdemont debe volver sin riesgo de ser detenido, presidente?
Pienso que debe de resolverse esta situación, lo he defendido siempre. Me parece que para la historia de Cataluña y para la relación de Cataluña con el conjunto del Estado hubiera sido tremendamente negativo el que ver al presidente Puigdemont en prisión. Lo pienso. Es más, pienso en general que el conflicto político y lo difícil que fue la situación de 2017 no debería de haber terminado con el Código Penal como una de las herramientas. Porque el Código Penal no está pensado para solucionar conflictos políticos, lo sabemos. Y, por tanto, espero que el presidente Puigdemont, cuando regrese, pueda regresar con todas las garantías, sepamos reconocer los errores de todas las partes. Hay un filósofo, un politólogo filósofo que es Daniel Inerarity, sí, que me escribió una frase muy interesante sobre cuál es la conclusión de quién pide y quién concede la amnistía. Pues en quién pide y en quien concede la amnistía hay un reconocimiento recíproco de errores. Ambos cometieron errores. Y debemos de poner eso, la cuenta para empezar, sabiendo que la democracia es un volver a empezar siempre. Siempre se empieza nuevamente, se abren las expectativas de reconciliación, de negociación política. Todo ello tiene que hacerse eso, con la racionalidad, con el diálogo, con la palabra.
¿Ha hablado mucho con él últimamente o no? ¿Ha hablado muchas veces con Carles Puigdemont usted?
Es una pregunta no te lo dirá.
Es una pregunta incómoda.
Pero pone cara de que alguna vez...
Es una pregunta incómoda. Hablado.
¿Incómoda, eh?
Sí, es incómoda.
Porque si dice que sí, se llevará palos por decir que sí, sí. Y si dice que no,
sí,
mentirá.
Dejémoslo ahí y ya está. Yo siempre he dicho que... Siempre que el Partido Socialista me ha pedido ayudar en alguna cuestión, lo he hecho. Y la mejor forma de poder ayudar es ser discreto. Expreso, sí, yo deseo una aplicación efectiva, rápida y acertada de la ley de amnistía. Quiero ver a todas las personas que, como consecuencia del conflicto, estuvieron procesadas, y al presidente Puigdemont, con plena capacidad en el ejercicio de sus derechos políticos. Creo que eso dirá bastante de la democracia española, y añado, no tengo ninguna duda, que en pocos años los que tienen reticencias de buena fe reconocerán el acierto de la amnistía y le reconoceremos la valentía al presidente Sánchez. Y me parece completamente, desde el punto de vista democrático, de una superficialidad absoluta hablar de los 7 votos, de que se hace por la investidura. Es lo que votaron los ciudadanos. El mandato electoral de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña y de los ciudadanos de España fue Partido Socialista, entiéndase con los partidos nacionalistas. Esa es la España que queremos, la más probable, la más posible, frente a la derecha y a la extrema derecha.
Marius. Entonces, no, yo solo quería añadir que tengo la sensación, después de haber hablado bastantes veces, haber presentado el libro en Madrid, en Barcelona, haber tenido ocasión de almorzar con el presidente, que de las primerísimas personas que pensaron que había llegado el momento de la amnistía, estaría el presidente Zapatero. Yo no sé si él es el que sacó el pañuelo de la caja mágica, pero que estuvo entre las primeras personas, ya te lo digo, y que acabó de convencer al presidente Pedro Sánchez. Él no lo dirá, pero yo estoy casi convencido.
Pero él, ¿usted ha sido la persona clave?
No,
persona para la ley de amnistía.
No, persona clave, las personas claves han sido, sin duda alguna, el presidente Puigdemont, el presidente Sánchez, el ministro de la presidencia, que ha tenido un papel muy muy de justicia, muy destacado, ¿no? Es decir, hay un continuum. El Partido Socialista, al final, es quien se hace cargo de las situaciones más difíciles de este país. Es así, por incomparecencia de la derecha, que cuando cree que sus intereses chocan con la posibilidad de sacrificarse, de ser valiente, de arriesgar, de apostar por una opción difícil, pues no lo hace. Esa es la verdad. Y siempre le reprocha al Partido Socialista. Me da igual pensar en el tema del País Vasco, que siguen, que cuando podíamos estar todos diciendo, oiga, si es que les dijimos a los que apoyaban la violencia durante toda la democracia, y se lo dijo el presidente Aznar y el presidente Rajoy, todos, que si dejaban de matar, estaban en las instituciones, estaban democráticamente jugando su papel, y venga otra vez a cuestionarles. Después de... la derecha no comparece a los temas de verdad, de fondo, de la convivencia, y es el Partido Socialista. Y yo sabía que antes o después, lo que era la gravísima crisis de la que nadie se puede sentir orgulloso, de 2017, nadie, y que desembocó en aquello por falta de diálogo, esta es mi opinión personal, pues tenía que ser el Partido Socialista, y tendría que llegar un momento, y llegó ahora. ¿Por qué? Porque los ciudadanos dijeron eso en las urnas, no explícitamente, pero sí tácitamente. Siempre que hay unas elecciones hay un mandato electoral. Y por tanto, me parece que los ciudadanos marcan el rumbo, y ahora esta legislatura ya fue la pasada en parte. Y esta legislatura es definitiva, decisiva para Cataluña, para que se hagan las cosas aquí con diálogo, con entendimiento, que se avance en todo lo que es el potencial de Cataluña y que dejemos estos años que no han sido buenos atrás.
Una frase, Mario, sí. Y enseguida paso la palabra, ¿eh? Una frase que a mí me gusta del libro, una frase que dice el presidente Zapatero, es: Cataluña ahora está en una fase de convalecencia. Explícanos qué quiere decir convalecencia.
Sí, esto me lo vas a explicar bien, ¿eh?
Es cierto.
Hemos salido de la UCI y hemos pasado a planta.
Uno puede ser independentista, uno puede ser contrario al independentismo, pero nadie puede tener un buen recuerdo de lo que sucedió en octubre de 2017 y posteriores. Nadie puede tener un buen recuerdo. Nadie. ¿Por qué? Porque se sufrió. Cada uno con su idea. Así es que, en fin, lo más importante en la vida siempre es escuchar a quien no piensa como tú. Intentar entender. Cuando estás en esa disposición psicológica, ya hay una posibilidad de acuerdo. Digo, claro, yo a veces intento, con muchos catalanes y con muchos independentistas, intento explicarles, digo, mira, yo cuando se aprobó la Constitución, yo tenía 18 años. He vivido toda la vida en un país democrático. Y no se puede negar que es un país democrático, porque yo me propuse ser presidente de gobierno. Y era una persona normal, de León, de clase media, pero nada tal, y llegué a presidente de gobierno. En el estudio del bachiller, en la carrera, nadie me habló de la lengua catalana, ni de la cultura catalana, ni de la literatura catalana, que es maravillosa. O sea, era como si no existiera eso en mi país. Y, por supuesto, del euskera ni lo digo. O sea, que somos una generación todavía formada así, o sea, desformada. Y por tanto, mucha gente que no entiende lo que significa la diferencia, la identidad, la historia, la lengua de Cataluña. Es un país muy importante, con un gran potencial histórico y con un gran potencial de presente, a pesar de que esté convaleciente. Esto es muy difícil de recuperar. Y no hemos hecho en la democracia una tarea pedagógica de decir: qué maravilla que podamos tener un país con varias lenguas. Qué maravilla que podamos amar a todas las lenguas. Yo siempre he dicho, cuando me preguntan, ¿de qué se arrepiente usted? ¿Qué le hubiera gustado hacer? Pues mire, una de las cosas, de que se hubiera podido hablar todas las lenguas en el Congreso de los Diputados, que por cierto se ha hecho y bien fácil.
Y no ha pasado nada.
¿Pero cómo va a pasar? Pero si yo, a mí lo único que me... Yo, pues, tengo la ansiedad de poder entender cada vez mejor el catalán. Lo del euskera es difícil.
Sí, más complicado, sí.
Hay que reconocer que eso es...
Más complicado.
Muy difícil. Pero, no, esa visión, eso solo, cuando a la gente le haces pensar, anda, pero sí es cierto, ¿y qué es el catalán? ¿Y cómo es la lengua? Claro, es que una lengua es un modo de entender el mundo. Es un modo de sentir la realidad. Fíjese que ahora estamos en una discusión, qué interesante es este tema, ya no digo nada con el catalán, que, claro, todos los productos de inteligencia artificial, el ChatGPT y todo esto que estamos hablando, se está detectando que tienen un sesgo enorme. ¿Por qué? Porque el 97% de todo el material que les han incorporado es en inglés.
Claro.
Y claro, eso es una visión del mundo. Es la lengua más económica de la Tierra, como sabemos. Ellos son así. Y claro, a nosotros nos está, es decir, preocupa mucho al mundo en habla en español, porque solo el 3% de los contenidos que la inteligencia artificial está procesando son en español. Entonces ahora hay que poner una herramienta. No doy ideas porque eso me lo cogen los independentistas y ya estarán buscando
mañana
rápidamente un producto con catalán de inteligencia artificial. Pero es así, es que la lengua es todo en la vida, es nuestra aproximación al mundo, al entendimiento. Y si no se entiende, se valora, se respeta, se comparte. Fíjese, incluso se comparte. A mí me gustaría compartir más la lengua catalana y la lengua y el euskera que cualquier otra lengua del mundo, junto con mi lengua natural. Es decir, ¿qué pensaría yo si a mí un día viera que se cuestiona o que o alguien se burla o que se desprecia a mi lengua? Claro, castellano no, o castellano español, porque es una lengua tan poderosa, ¿no? ¿Pero qué pensaría? Es que eso nadie se lo... Eso es una reflexión que no nos hacemos. Entonces, claro, esto es tan importante. Y que este diálogo se pueda tener así, este diálogo, ¿no? Yo lo tengo con algún independentista y no va mal, ¿eh? Ahí, claro, cómo no va a haber un punto en común. Tenemos un gran punto en común en esta, en este tiempo de democracia, que es completamente excepcional en nuestra historia. Que es Europa. Que es el proyecto europeo. Entonces... Yo creo que hay que y ojo, yo no soy de los que haya que pienso que tengamos que decir, oye, qué malos fuimos. No. La historia es un continuo devenir de crisis. Afortunadamente esta fue una crisis sin violencia, no llegado a ninguna circunstancia comparado con las otras que ha habido en la historia y por tanto fácilmente superable. Al revés, tenemos eso, que abrirnos a lo que somos, a lo que pensamos y ver cómo podemos ser más felices juntos.
Sí. Son 3:15. ¿Me permite 4 minutos, presidente? Que voy a la publicidad y luego preguntarán Isabel García Pagán, Mónica Hernández y hablaremos de un tema que es muy importante, que para mí es clave, que es usted es del Barça y por tanto no me voy a escapar sin hacerle alguna pregunta. Ha hecho un sí como muy diciendo, hostia.
Que... No, ayer mandé un mensaje a Xavi Hernández que me cae muy bien, pero
le envió un mensaje a Xavi Hernández.
Bueno, es que estaba un periodista del Mundo Deportivo, me parece que era...
Fernando Polo.
Y entonces dice, estoy hablando con Xavi, hombre, y le dije, pues, dile que le... Y entonces me preguntaron, incluso lo está en algún periódico,
¿Le preguntaron? Parece,
me cae muy bien Xavi Hernández, dije, y es una persona inteligente, pero yo había hablado con él en mi etapa de presidente, él era el jefe, el capitán del Barça y de la selección, y a mí me encantaba Xavi, o sea... Sí. Habías hablado con él y me parecía que era el que dirigía todo el tema, ¿no?
Bueno, ahora hablaremos de esto. De aquí un momento continuamos aquí alguna recuerda.
Con Guardiola hablaba también.
Bueno, ahora hablamos.
RAC 1. Ral de Viñó. Realment una raça única. Realment compromesos. Realment sostenibles. Realment deliciós. Carns i embotits Ral de Viñó. Realment.
Sabies que fins i tot passejant amb una rosa, de la mà de la teva parella, o buscant el llibre perfecte, perds minerals que el teu cos necessita i no genera? Els pots recuperar amb Fontvella, una aigua amb més de 10 minerals essencials que ajuda a mantenir actiu el teu cos i ment. Aquest Sant Jordi, omple't de minerals, omple't de vida.
Carinyo, com ha anat el viatge?
El viatge molt bé, però... I aquest sofà? I la taula? I aquest gerro? Me'n vaig 3 dies fora i ja no reconec casa meva.
Relaxem-nos més. Ara amb el lliurament express de Galeries del Tresillo pots renovar casa teva en només 72 hores. I a més, tens un 30% de descompte en els productes anomenats 72 hores. Galeries del Tresillo.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Connecta't a la cursa al Corte Inglés. El dia 5 de maig a les 9 del matí, tots a córrer.
I molt més, perquè tot el que compris en articles de running al Corte Inglés d'Avinguda Diagonal i de Plaça Catalunya té un 30% de bonificació per canviar en properes compres en esports.
Només fins al 4 de maig. Consulta les condicions de la promoció.
Recorda-ho, el dia 5 de maig a les 9 del matí, connecta't a la cursa al Corte Inglés.
Viu aquest Sant Jordi amb Salomon. Des d'avui fins al dia 23 visita la botiga Salomon a Rambla Catalunya 54 i per la compra d'un producte t'emportaràs una rosa i una tote bag de disseny exclusiu de Salomon i Sant Jordi. Aquest 23 d'abril Salomon es vesteix de Sant Jordi.
No et perdis la novel·la del moment, El descontento, de Beatriz Serrano. Si creus que la vida és més que fer el tàper, treballar o veure una sèrie, El descontento és la teva novel·la. Temes de hoy.
Si tota la vida has somiat en banyar-te a Miami Beach, veure un musical a Broadway o voltar per les botigues de Beverly Hills, aquest estiu ja estàs a un level. Perquè l'Level et porta de Barcelona als Estats Units sense escales i el millor preu. Reserva el teu vol a flylevel.com.
Fins al 15 de maig, gaudeix a Barcelona la ruta Reino Gourmet amb espàrrego de Navarra i altres verdures de l'or. Descobreix els restaurants i colmados participants a la web reinogourmet.com. Reino Gourmet, qualitat Navarra.
Darrere d'una gran empresa hi ha una gran idea i un gran magatzem. Lloga el teu magatzem a Blue Space, la xarxa de magatzems més gran d'Espanya.
Totes les mires amb accés les 24 hores tots els dies de l'any per tu i el teu equip comercial. Amb servei de recepció de mercaderies i al costat de casa teva, de la teva empresa i dels teus clients. Truca gratis al 900-250-900 i rep un pressupost personalitzat. Blue Space. Com més vius, més espai necessites.
Tutankamon, l'experiència immersiva.
Últimes setmanes de l'exposició digital més gran sobre l'antic Egipte a l'Ideal Barcelona, amb més d'un milió de visitants arreu del món.
Tutankamon, l'experiència immersiva.
Compra les teves entrades a idealbarcelona.com.
RAC 1.
Comences tu, de què no s'ha parlat prou?
No s'ha parlat prou del bidet.
És on penses millor a vegades.
Jo, qui vol celebrar la seva festa d'aniversari aquí? No
el,
llocs...
el de l'Icari és molt de puc.
Relacionat amb l'Ozempic, destinat als que tenen, els que pateixen diabetes, en canvi...
És molt fort, vull dir...
Més jove que tu, Marc,
és molt més jove, és 3 anys...
Quina falta de respecte.
Total, em sembla fatal, o sigui...
Digue'm.
Com, per exemple, la persona protagonista del Fix d'avui.
Vam vaticinar la importància que tindria el disc dels tiets. Sortosament, en aquesta secció només la recuperarem si això ha sortit bé, vale?
De dilluns a divendres, a les 8, no ho sé, amb Anna Ballonesta, per informar-vos...
I per acabar el dia, amb bon humor.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Tots som 1. RAC 1 us està oferint... El món a RAC 1. Especial Sant Jordi amb Jordi Basté. En directe des dels Jardins del Palau Robert de Barcelona. Amb el suport de Ral de Vinyó i Fontvella.
No són ni les 10 del matí i pràcticament el Palau Robert està ple, entre altres coses, perquè hi ha aquí José Luis Rodríguez Zapatero, que ens ha acompanyat i que s'està acompanyant i que volem parlar de molts temes. Però abans, Isabel García Pagán i Mònica Hernández. Isabel, vols fer alguna pregunta?
Moltes, però ho deixarem en les que es puguin dir. Explica, presidente, que su libro es un elogio del diálogo. Comentábamos ahora que el elogio del diálogo fue lo que hizo usted con Artur Mas a la hora de aprobar el estatut. Aprovechamos para decir que si está en el despacho, baje.
Está aquí,
el despacho aquí.
Sí.
Y nos salude, ¿no? Pero también decía usted que al margen del diálogo y que en la crisis catalana se subcontrató el diálogo o la solución del problema político a los tribunales, ¿no? Y estaba haciendo referencia que esperaba que la ley de amnistía tuviera una aplicación efectiva y acertada, y todo esto pasa por manos de los jueces. Hay quien sitúa el inicio del procés precisamente en la sentencia del Tribunal Constitucional que desvirtuó ese pacto político y resultado del diálogo al que citábamos con Artur Mas. Ahí empezó la intervención de los jueces y después todo el conflicto político catalán ha pasado por manos de los jueces. ¿Estamos pendientes de que hay un eslabón institucional que falla en esta necesidad de diálogo que hay para solucionar el conflicto? ¿Qué pasa con los jueces? ¿Por qué continuamente están poniendo piedras en el camino de esta, no sé si normalización o este reencuentro político entre Cataluña y el Estado español?
Bueno, normalmente nos fijamos en aquellos momentos en que una decisión de un tribunal pues provoca efectos no deseables, pero luego hay otras decisiones que no. Vamos a ver, todo lo que supone la aplicación de la ley de amnistía antes o después va a terminar en el Tribunal Constitucional, va a ser el último garante de esa ley, y yo espero que afortunadamente se consolide y se confirme la constitucionalidad de toda la ley de amnistía. En efecto, la sentencia del Estatut de 2010 fue un serio revés, pero debemos hacer una autocrítica del sistema político. Una autocrítica, porque permitimos que se produjera, que se pudiera producir esa gravísima contradicción que en efecto se confirmó con la sentencia de que una vez que los ciudadanos de Cataluña votan en referéndum el estatut que se había acordado, luego intervino un tribunal constitucional. Hay un fallo del sistema institucional. Había un fallo que se corrige en 2014. Es decir, el PP y el PSOE se dan cuenta, los dos, que eso no puede volver a ocurrir, reintroducen el recurso previo de inconstitucionalidad. Y es claro, fíjese que en el 79, el primer estatut de la democracia vigente, el Estatuto de Sau, pues se vota en referéndum y luego las Cortes Generales, las Cortes del Estado, ratifican sin más ese referéndum. Y el problema del Estatut, lo he explicado muchas veces, el problema de la sentencia del Estatut es ese, que una vez que el pueblo de Cataluña ha votado el acuerdo de los dos parlamentos, luego llega al Tribunal Constitucional y dice, aquí sí, aquí sí. Claro, eso es un choque a la democracia, clarísimo. Pero había una laguna, un fallo, claro, del sistema. Y Tribunal Constitucional, los tribunales hacen lo que le entienden. Oiga, querella criminal del fiscal, cuando el 2017, octubre, un querellón, como yo digo, ¿no? Pues ahí los jueces van y juzgan. No se tienen que hacer cargo de las consecuencias políticas. Este es el problema. Es que hay sentencias que tienen consecuencias políticas, sociales, históricas, de convivencia. Se tiene que hacer cargo, pues lógicamente, la política y el gobierno. Por eso se creó en su día las leyes de amnistía. Por eso hay indultos en todas las democracias. ¿Eh? Esto sí, me ha parecido preocupante, preocupante el debate sobre la conformidad de la amnistía con la democracia y con un Estado constitucional. Porque ahora quizá algunos quieran que España sea el único país que no disponga, el único democracia que no disponga en el mundo de la institución de la amnistía. Es tremendo. Esto sí que me ha preocupado. Porque ya no solo pensando en Cataluña y en el proceso, en cualquier otra circunstancia que pudiéramos tener como país. Ah, o sea, que somos la única democracia que se va a privar
De tener una ley de
amnistía. Ah, indulto sí, amnistía no. Pero si es la naturaleza histórica, es lo mismo. Si la primera amnistía se dio en el siglo, en Grecia, donde nació la democracia, nació la amnistía. Y además fueron los demócratas los que dieron la primera amnistía de la historia, después de un intento de golpe de Estado de oligarcas. Entonces, por favor, no. O sea, uno puede estar en contra, por supuesto, del proceso, de la independencia, pero no puede estar, eso no le puede llevar a perder la razonabilidad de lo que son los valores democráticos y de lo que son las instituciones democráticas en las democracias consolidadas.
Mónica.
Hablaba usted ahora de la razonabilidad de los valores democráticos y usted es un gran defensor del diálogo como vía para resolver conflictos, diferencias, y lo ha demostrado y lo explica en este libro. Estamos viviendo un momento de polarización en la política, con unas sesiones de control en el Congreso que a veces friegan el hooliganismo y con un uso por parte de la derecha y de la extrema derecha de cualquier argumento sin sentido, sin razón, para desgastar no solo al gobierno de Pedro Sánchez, sino también para atacar a los partidos independentistas. Por una parte, le quería preguntar cómo vive usted esos momentos, esas sesiones en el Congreso, y si cree usted que va a ser posible que Pedro Sánchez pueda agotar esta legislatura, que usted insistía que es tan importante, no solo por este ataque de la derecha y la extrema derecha, sino también por todos los condicionantes que puede poner, por ejemplo, el independentismo catalán, el apoyo de Junts per Catalunya, para poder agotar, como decía, esta legislatura.
Bueno, confío en que la legislatura va a durar, y hay dos argumentos. Uno, la convicción que la mayoría que representa el gobierno del presidente Sánchez tiene para llevar adelante esta legislatura, los extraordinarios datos de nuestra realidad socioeconómica, ¿eh?, que nunca ocupan. Llevan 3 meses el ministro de Economía nuevo y no le han preguntado ni una vez a la oposición, porque en este momento la economía española es la que mejor está funcionando de la zona euro, en empleo, en exportaciones. Estamos en un momento muy bueno económico, y entonces eso no interesa. Y segunda razón por la que va a durar la legislatura, porque ya hay una actitud de diálogo. Ya el diálogo se ha instalado muy a fondo, créanme, entre las fuerzas independentistas, nacionalistas y el Partido Socialista. Hay un diálogo muy a fondo. Y estas cosas, como todo en la vida, pues van creando un estado de ánimo, una relación, un método. Y va a durar la legislatura. Y como vivo las sesiones de... Les conozco. O sea, les conozco bien, ¿no? Bueno, ahora yo le digo a veces al presidente, medio en bromas, medio en serio, digo, bueno, pues, en fin, en mi etapa las manifestaciones fueron más grandes incluso. Y había cientos de obispos. Era lo que más...
No, ahora y no cardenales. Salen, y ahora cardenales.
No, cardenales. Ahora no salen los obispos, pero yo recuerdo que las manifestaciones contra el matrimonio igualitario, que ahora todo el mundo abraza, pues salían todos los obispos de España y, madre mía, qué cantidad de ellos había.
Le pregunto, ¿usted cree que no le acabo de explicar, cuando le preguntaba a Mónica también sobre si es la peor generación, dijo Feijóo, política de los últimos 45 años, esta?
Ah, Yo no creo en esas cosas. No creo. Es siempre un sesgo difícil de juzgar a los anteriores. Cambian las circunstancias, cambia el momento. No creo que ni los de antes fueran mejor, ni los de mañana vayan a ser mejores o peores. Creo que en general somos representantes políticos, hijos de una época, hijos de una cultura, de un momento. ¿Ahora qué sucede? Sucede, sí, que tenemos un momento.